Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Els dels Oficis del Llibre, avui ja som aquí. I avui aquí tenim de convidat, doncs, en Jordi Panyella, periodista, afincat a Barcelona, fill de Barcelona, que ens explicarà unes quantes coses sobre la seva obra, no tan sols periodística, sinó també com a escriptor. I després d'en Jordi farem les recomanacions que ens han passat les noies de la biblioteca, avui les de la biblioteca de l'Escala, i més tard la lectura, aquella que us proposem, d'anar a trobar el llibre. A vegades no el trobareu a la biblioteca, tampoc el trobareu a la llibreria, sinó que haureu d'anar al llibreter de vell. Feu l'excursió, que segur que val la pena. Bon dia. Hola, Jordi. Què tal?
Hola, bon dia. Molt bé. Molt content de ser amb vosaltres.
Content que hagis acceptat d'estar aquí. Fent la llista dels llibres publicats, veiem del més recent, La vida amarga de les flors, Viatge al cor de la família Millet, que és, de fet, l'autobiografia de la Pat Millet, no? Acompanyada i per tu.
Sí, sí, és la història novel·lada, perquè és com una novel·la, i d'aquí hi ha l'interès de la filla petita del Fèlix Millet Maristany, de la germana petita del Fèlix Millet i Tocell, allò que la gent ha acabat dient el lladre del Palau de la Música.
Sí. Sí, quan no es miren les coses amb el calidoscopi que toca, es veuen en blanc i negre, sí. No? Sort que hi ha gent que la sap descriure i la sap escriure de manera que agafin tots els colors que té la paleta. També s'ha escrit Infidels a la pàtria. Això sí que era una novel·la.
És una novel·la.
Deixa'm acabar de fer tot el reguitzell. Fèlix Millet, el gran impostor, treball periodístic també,
primer llibre que publico, sí.
Salvador Puig Antic, Cas obert, que és una revisió exhaustiva de com va anar.
Una revisió de la causa i una aportació de noves proves que refermen amb el llibre aquest la injustícia suprema que va ser el procés, la condemna i l'execució d'en Salvador Puig Antic. Sí.
Que continua sagnant. Aquesta ferida.
I tant.
No està tancada.
No està tancada. No. I no ens deixen tancar-la.
No. I no fa cara. Mentre que els hi vingui de gust.
A mi em sap greu dir-ho, però a mi la sentència del Suprem contra els líders del procés no m'ha sobtat gens, perquè sé de quin peu calça la cúpula judicial espanyola i ho sé des de que vaig fer el llibre del Puig Antic, on el Suprem, que va ser qui li tocava revisar el cas, va alçar un mur dient aquí no passareu, aquesta història no la revisareu, per proves que ens aporteu que demostrin que tot el procés va ser una suprema injustícia. Per tant, tot el que vingui de la cúpula judicial espanyola a mi no em en contra del fet català en abstracte, a mi no em sorprendrà mai.
No sorprèn gaire. Aquí ha estat atent durant molts anys a no només el cas d'en Puig Antic, sinó molts altres, de gent que no té el titular fet, però que també han seguit no les mateixes passes, perquè potser no van ser justiciats, però sí han estat apartats de la vida pública, de la vida política.
Sí, per descomptat.
Pel mateix. I el per què corren els presos,
sí,
que també hi dedicarem una estoneta.
Molt bé.
Periodista-escriptor, quina diferència hi ha? Perquè jo no n'hi veig gaire. Els periodistes escriviu, escriptors, no?
Sí, home, anem als clàssics i anem al referent. Quim Monzó diu que un periodista és un escriptor. Jo, quan vaig publicar el primer llibre del cas Millet, algú em va dir: ostres, està molt ben escrit, escrius molt bé. Em va agradar molt, però una mica em va ofendre, perquè esclar, és el meu ofici, no?
Jo escric... T'hi dediques cada dia, sí, no?
Jo vaig fer periodisme per escriure, no? Per tant, amb una voluntat de que tot allò que escric, sigui en format llibre o sigui en format premsa, doncs tingui un interès, no? I tingui una cura i una decència. I...
Però hi ha una petita, una minsa diferència,
yes,
o llicències,
yes,
que es pot prendre,
yes,
l'escriptor,
yes,
que el periodista,
yes,
que de debò ho és, potser no se les pot prendre, no? El periodista es deu a la veritat.
Sempre.
Sempre?
Sempre.
Però ara vivim en un temps en què això de la veritat i el periodisme...
Vivim en un temps on jo sóc molt crític. És a dir, a veure, la meva producció literària de llibres és fonamentalment de periodisme, inclús aquest últim llibre, el de la Pat Millet, també té una vessant periodística, perquè és el relat cert i verídic,
sí,
de la vida d'una persona, tot i que el format és de novel·la, però és el que dic.
És molt novel·lat, però el que es diu, no, és veritat.
Sí, la meva trajectòria en el món del llibre, en el món de la literatura, és de periodisme, tret d'aquesta novel·la que a mi m'allibera, Infidels a la pàtria, que ja en parlarem més endavant. El que sí que és cert és que jo en aquest moment jo sóc molt crític amb el meu ofici. No pot ser que un ciutadà, per estar ben informat avui, hagi d'agafar dos diaris, llegir-se en un, llegir-se l'altre i després dividir per dos. Perquè un o l'altre decantaran la informació cap un o un altre costat de la balança d'ideologia política, no? I hi ha una desinformació absoluta des d'aquest punt de vista. A les xarxes, on hi ha molta informació, es diu que informa molt, però jo crec que desinforma, perquè amb quina finalitat, amb quin objectiu,
perquè
la gent aboca...
Perquè s'atura, no?
S'atura. És més que informació, soroll, no? Aleshores, estem passant per un moment molt, molt crític en el nostre ofici.
I el matís que deia, d'allò, no? La veritat del periodista, quan un escriu novel·les, es pot permetre el luxe d'inventar. No sé, veràs.
Això sempre, és clar, la novel·la que ha citat és una trama on el
plaer... De què va, Infidels a la pàtria?
És una història d'amor en el transfons del procés sobiranista. És una història d'amor i de sexe, n'hi ha bastant de sexe.
Home, entre... això ho fa divertit.
Sí, home,
això ho fa
anima. Lleuger i passador, entre el president de la Generalitat, un independentista declarat, i la cap de l'oposició, un espanyolista. I a partir d'aquí hi ha una intriga política, una intriga periodística i un rebombori espectacular. És un llibre que jo he rellegit fa poc i que m'ho he passat bé.
Mira, de les lectures aquestes que fem a dins dels oficis, la retraparem.
I sóc crític, amb mi mateix, i en alguns racons del llibre pensava, mira... Que bé, això.
Va bé, això, perquè l'accés de transcendència,
sí, home,
també acaba fent mentida,
sí,
tot el que,
sí,
podia ser veritat,
sí,
no?
Home, hem de treure-li ferro a tot plegat, sí, som massa transcendents.
Però massa transcendents de mentida, no? Transcendents. O sigui, aquest excés de transcendència acaba, sí, fent mentida el que de veritat podria ser-ho de transcendent a vegades.
Sí, bueno, hi ha tot el món de les notícies fake i sí...
Que era això el que et volia preguntar, no? En temps de mentides globalitzades...
Periodisme, sisplau, periodisme.
El senyor Kapuscinski...
Periodisme.
On ens queda?
Sí, periodisme. Reivindiquem el periodisme, sisplau.
I les facultats de periodisme? Tu creus que uniformatitzen el pensament? O ajuden a seguir mantenint l'esperit crític dels que seran periodistes o són periodistes en tots els mitjans? Ajuden, no ajuden?
Mira, jo et parlo per la meva experiència. Els becaris que arriben al diari, en el Punt Avui, que és on jo treballo, són nanos molt ben formats, eh?
Sí?
Són nanos molt ben formats. El drama és que, clar, n'hi ha, sí, moltes de facultats de periodisme, s'està generant molt periodista, el nostre sector està en crisi absoluta, són milers els periodistes que han anat al carrer, per tant, una altra cosa és si hi ha necessitat o no de tanta mà d'obra. Però jo sempre els he dit, jo he tingut la sort d'anar a les facultats a parlar del... He venido a hablar de mi libro, doncs sí,
sí, sí,
per sort. I sempre els he dit que ells estan en una molt bona posició per accedir al món laboral, perquè estan més ben preparats que els veterans, perquè el món de la tecnologia és molt,
clar,
important ara.
Per
tant, ells van néixer amb un telèfon d'aquests smart a les mans. Per tant, ells estan en condicions d'entendre molt millor com, mm-hmm. com funciona avui en dia la informació i, per tant, de ser crítics en aquest sentit. No?
Està bé. Sí, parlem sí. de per què corren els presos. Sí. Explica'm perquè, una mica.
Perquè corren els presos és l'experiència mm-hmm. professional més brutal i més bèstia que jo he tingut i que em sembla que acabaré tenint en aquest ofici, que mai es pot dir, perquè una de les coses bones que té aquest ofici és que mai saps de què hauràs de... Però és la història de 12 presos perillosos, gent violenta, condemnats per delictes de sang, alguns dels quals per homicidi, de 4 camins. Aquí el sistema penitenciari va confiar en ells i els va deixar que es preparessin per córrer una marató, la Marató de Barcelona.
Uh-huh.
Aleshores, jo que ja corria una mica, quan vaig tenir notícia d'això, vaig demanar a les institucions penitenciàries si ho podia seguir. Se'ls va demanar a ells si volien que un periodista s'integrés en el grup i vam estar corrent durant 6 mesos. Quan ells sortien de la presó, que tothom ha preguntat el mateix, surten i tornen? Doncs sí, tornaven. Aleshores, és el relat d'aquests 6 mesos de l'entrenament d'uns presos, de la seva vida. A partir d'allò poder córrer amb ells, explicava com evolucionaven, però sobretot m'interessava que m'expliquessin les seves vides i la vida a la presó. Jo crec que és la vegada que un periodista ha estat més en contacte durant més temps amb un grup de reclusos.
Home, 6 mesos, molt de temps, eh?
Sí, això em va poder permetre entrar a la presó i entrar i conèixer a fons el món penitenciari, que era una cosa que jo volia, perquè sempre és un món molt tancat, per definició. I bé, és una història crescendo amb un final que és la Marató i, bueno, i explicar com acaba. Vull dir, és una història molt gratificant, humanament, molt potent. Sí, sí.
Amb vides molt potents.
Sí, sí, i tant. I, tant.
I la Pat? Explica'ns la Pat, va.
És una altra vida.
És una altra vida.
És una altra vida molt potent.
Molt potent i molt interessant.
Sí, home, jo crec...
I que a més és el llibre que ara està, eh?
Sí, home.
Allò, eh? Aneu-lo a buscar ja.
La vida amarga de les flors.
Està molt ben descrit, això, eh? La descriu molt bé, aquesta vida amarga de les flors. A mi també m'ha...
Sí, hi ha una frase al principi de sí. tot del llibre. Per
gaudir de la calor, cal haver passat fred.
La Pat es pensava que tot era calor en aquesta vida.
Esclar.
La Pat va néixer en una família de l'altíssima burgesia, el seu pare... El dia que neix ella, per celebrar-ho, dona 3 dies de festa, no un matí ni una tarda, 3 dies de festa als treballadors de l'empresa. Per tant, tot els era pàtria. I ella va creure que seria sempre una flor i quan es va trobar despullada de pètals i al mig d'un camerm i sense... Aleshores és quan va començar a haver d'aprendre a viure i no és fàcil, no?
No, perquè no tens eines.
No tens eines, exacte. Les eines que ella li van donar no li van servir. Tampoc n'hi van donar moltes, perquè les eines que el sistema d'aquesta família burgesa...
A més, era la petita.
Les eines eren aprendre a tocar el piano
sí,
i espera't aquí asseguda
que vingui el príncep.
Que vindrà el príncep blau i et portarà de viatge per la vida. Ella va triar malament el príncep blau. Això és molt important en les vides, no? En les vides no només d'una persona d'alta burgesia, eh? Les eleccions, les decisions mal preses en un moment ens condicionen molt la vida, no? I és el que li va passar. I a partir d'aquí, doncs, hi ha una deriva vital amb una història que és absolutament novel·lesca, tant fins al punt que en el seu dia un editor amb molt d'ull, José María Lara, Planeta, li va oferir 5 milions de pessetes perquè ell expliqués la seva vida, perquè ella estava convençut doncs, que seria un gran èxit editorial.
Home, gran èxit editorial i del bàndol,
sí,
del Lara. Eh?
Sí, sí, del Lara. I no ho va fer aleshores, i bueno, amb mi i mamma, allò a quatre mans, ho vam acabar de fer ara fa poc.
Val molt la pena aquest llibre. Perquè no expliques només la vida, a través d'explicar la vida de la Pat, es descriu molt bé la vida d'aquesta burgesia i es dona una mirada molt complexa a coses que s'han acabat explicant en blanc o negre quan parlem del germà, no?
Sí, d'en
Fèlix.
Té moltes mirades aquest llibre.
I té, sí.
Jo és el que intento en tots els llibres que he fet, que hi hagi allò que en dic racons, I moltes mirades, no? I una de les mirades que hi ha, a banda de conèixer en Fèlix des d'una altra òptica i coses del cas de l'espòlia que fins ara no es coneixien, és un llibre, i ara sorprendré potser, és un llibre feminista, perquè a mi...
Bueno, perquè ella va escriure un dels primers llibres.
Sí, i a banda d'això, a ella li toca patir el drama de la condició femenina en un moment on era relegada absolutament amb tot i castigada en extrem, fins al punt que una infidelitat era considerada delicte aleshores, adulteri,
sí.
I el règim franquista, la legislació d'aleshores, el que feia era condemnar la dona, que era la que anava a la presó.
Sí, sí. I... Això la Regàs també ho explica.
Exacte. I això a ella li passa, o sigui, ella té una infidelitat, comet una infidelitat amb el primer marit. I a partir d'aquí tota la seva vida queda condicionada. Per tant, jo crec que des de l'òptica feminista és una visió molt interessant de veure en quina condició de duresa sobrevivia la dona en aquella època, no?
El Salvador Puig Antic, la Pat Millet, els presos, t'interessen les vides a fons, eh? Viscudes.
Sí, jo...
Ben viscudes.
Sí, a mi... és el que els he dit als alumnes que m'han escoltat quan he anat per les facultats. Les notícies estan molt bé, eh? Les notícies exciten i els periodistes vivim de notícies i jo, si ara segueix sortint d'aquí una notícia, doncs em faltarà temps per córrer davant de l'ordinador i publicar-la, a més, perquè avui en dia hi ha més periodistes que persones i tot se sap molt ràpid, no et pots guardar. Abans sí que et podies guardar una notícia
no.
I la publicarem dimarts, no, l'has de publicar ja. Les notícies m'interessen molt, però a mi el que m'interessa cada cop més, deu ser també per la qüestió d'edat, són les històries humanes.
Això està a la base de l'ofici, eh?
I és el que a mi ara m'agrada explicar i m'agrada doncs, treballar, no? I són històries humanes, no? I a partir d'aquí emocionar, jo tant amb el llibre del Puig Antic, com amb el llibre de la Pat, com amb el llibre dels presos, també en la novel·la, tot i que és una mica salvatge, en alguns moments hi ha emoció, m'agrada transmetre. Jo m'emociono escrivint i m'agrada transmetre aquesta mateixa emoció a la gent que llegeix.
I ja per anar acabant,
sí.
Perquè aquí el temps passa molt de pressa, ja ho saps.
Com la lectura mateixa.
Com la lectura mateixa,
quan és
bona, sí.
Quan és bona, ostres.
Jo us pregunto sempre a tots els que veniu a explicar-nos el vostre ofici. Quin és el llibre o els llibres, si en teniu record, o el còmic o el TVO, que us van enganxar en aquest objecte que és el llibre, la lectura? I si no, perquè la memòria a vegades és curta, què estàs llegint? Quin és el llibre de capçaleta que tens ara? El llibre o els llibres?
Jo ara estic molt amb llibres que a mi em formin i que m'informin, relats reals, històries reals. Jo recomano molt, per exemple, un llibre es diu Les Fogueres del Pertús, que és una història verídica de l'exili, de la marxa al gener del 39,
sí.
dels exiliats
republicans.
Llibres que m'han marcat en l'ofici, el llibre del John Reed de la Revolució Russa, per exemple, perquè més, jo sempre he pensat, jo voldria estar
allà,
en el mig d'una història tan potent com per descriure-la d'aquesta manera, o hi ha un llibre que es diu Berlín, d'un americà que també narra en primera persona doncs tota l'època immediatament anterior i després al principi de la Segona Guerra Mundial, que és un periodisme brutal, molt interessant, i a més molt viscut. Són llibres que des d'un punt de vista professional a mi m'han impressionat molt, sí.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes dues teves recomanacions. Moltes gràcies per aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Recomanacions per avui. Mireu, una novetat que acaba de treure Viena. Viena acaba d'obrir una col·lecció molt bonica que es diu Petits Plaers. Són llibres petits, molt ben editats, molt ben traduïts, són traduccions de grans autors i d'aquells per portar a la butxaca mentre vas en metro o et passeges tranquil. En el cas d'avui us presento Olalla. És una petita novel·leta del Robert Louis Stevenson amb una traducció fantàstica del Xavier Zambrano. Aneu-la a buscar perquè val molt, molt la pena. És una, això, una novel·leta, un petit plaer. Diu, la seva bellesa m'anava entrant furtivament al cor, silenciant els meus escrúpols l'un rere l'altre. Tot i que sabia que estimar aquella dona era signar i segellar la pròpia condemna a la degeneració, sabia també que si fos viva, l'estimaria. Olalla, de Robert Louis Stevenson a Petits Plaers de Viena. I una mica de poesia, Bergadana, un llibre del poeta i també editor Jaume Huch, d'editorial L'Albí, a la seva col·lecció de poesia, rere els vidres, i un tastet. Soc tu i sé que et penso. Vius dintre meu quan em capbusso en els fons abissals dels teus misteris, on cerco l'aire que em retorna irremeiablement a la superfície flonja dels dies. Si voleu llegir una estoneta de poesia, Rere els vidres, de Jaume Huch, a L'Albí.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
I avui una lectura imprescindible d'un poeta imprescindible, en Joan Salvat Papasseit. Avui porto una edició d'aquelles que haureu d'anar a buscar, no en els calaixos segurament de la biblioteca, sinó als llibreters de vell, a veure si en trobeu algun exemplar, però val la pena. Les poesies completes les va editar, la primera edició la va fer el 1962 en Joan Sales, Edicions Ariel, i després hi va haver-hi una segona, una tercera, una quarta edició. Jo he portat aquí la del 1983, que va ser feta a cura d'en Joaquim Moles. En Joaquim Moles ens diu, Salvat, en unes notes autobiogràfiques de joventut, havia dit, soc, com home de lletres, d'imaginació escassa, més aviat elemental. Tot ho he vist o viscut. No he escrit mai sense mullar la ploma al cor, esbatanat. I al cap de 3 o 4 anys, en un dels poemes de la gesta, deia, cada ferida la sang d'un poema. En efecte, Salvat treballava amb la vida i la literatura com una mateixa possibilitat de realització, i per tant els seus poemes reproduïen amb precisió els moviments més espontanis de la seva intimitat. De fet, eren, són, la compensació, o si voleu, la sublimació de la impotència que la vida d'una vida, la seva. Una vida de misèria que buscava una sortida en la llibertat, una vida de malalt que buscava una compensació en el somni i que desenrotllava un optimisme vibrant, totalitzador. I passem a llegir alguns dels seus poemes. D'un llibre que no ens el llegim prou. Petitó, 8 poemes. Les conspiracions, escrit el 1922. I què ens diu a les conspiracions? D'entrada, diu a Lluís Plandiure, Sant Jordi, el cavaller ja té un peu a l'estrep i la bandera alçada. I a dins trobem un poema que es titula El deixondir-se a Castella. Man templària té Castella, sota els corps no ho sembla pas. Aquest porxo de Sigüenza anuncia un dia clar. Més amunt d'una mujada hi ha una creu com un espant. La gebra és tan rosa i blanca com una sembra de sal. Corre el tren, així un malastre, cara a part que va rodant, tota la terra que abraça és sense arbre ni ull humà. Ara, sí, hem vist 2 noies. Duien una gerra al cap i una faldilleta airosa. Quin amor les hi tindrà? Quin amor, quina dolcesa sense un magraner al costat. Si una terra es veu moresca, és la del Pla Castellà. Més avant, ja hi esmorzàvem, i tot era preguntar
sense senyal d'estimar-se, com mengen tan blanc el pa? I un segon. Ampla és Castella, allò de Anxa és Castilla, doncs Ampla és Castella. Ampla és Castella, i com un palmell té la durícia d'aixecar l'espasa. El braç és l'as i no el mena cervell. La gola és seca i la set no li passa. Terra dels terços, petjadors de lleis, que imposaven amb sang llur llei estranya. Ampla és Castella, sepulcre de reis, malavirança a la marca d'Espanya. Sota els pollancs l'ombra encara es marceix, del mal que ha fet amb la seva tonada. Sorolls de focs i esperons, i l'escreix amb què els cavalls soterraven l'estada. Ampla és Castella, el seu ressò un gemec, té la sordesa de massa escoltar-se. La veu dels íbers és ronca d'ofec i ella no el sent, només vol revolcar-se. I per no acabar així tan èpics, ens anem a l'amor que Salvat cantava i escrivia també. El de l'Arós Master i la Florida és una part del poemari El poema de la rosa als llavis. Ser mestre d'amor. Ser mestre d'amor, qui no pagaria? Ara que en sóc jo, l'aprenenta em tira. De dir la lliçó, tota ella s'afina. Ja sap tant el cor que no li cal guia. Amb un sol petó la lliçó sabia. Qui és mestre d'amor, del guany ja pot viure. Fins aquí.